otras vías de los lados, ¿vale? También. Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. I, por favor,
confiarem-nos. Aquesta calma, no? Aquesta seguretat amb què transmetia un treballador del tren el que estava passant, quan segurament també hi havia molts més interrogants que ell tenia, però això et donava una seguretat com a usuari que moltes vegades sempre ho posem sobre manifesta, quan hi ha incidències aquí amb Rodalies, de la informació, què està passant. És bàsic per l'usuari, per no angoixar-se, per exemple, no?
Sí, impecable. Jo el que he sentit és impecable. El nivell d'informació, de consignes, perquè la gent el que necessita en aquell moment és tenir una informació molt, molt clara, amb consignes molt clares, no? I des d'aquest punt de vista és impecable. Hem de pensar que a vegades ens oblidem amb desgràcies com aquesta, no? Les primeres persones que es posen a intervenir o que comencen a ajudar són els propis treballadors, en aquest cas, dels convois de trens o els propis afectats, no? I moltes d'aquestes persones són el punt de referència, com aquest senyor del tren, no? Que les consignes han estat impecables i la gent, a partir d'aquí, sap on està, què pot fer i què farem més endavant, no? Està molt bé.
Andrés Cuartero, especialista en psicologia clínica i cap de psicologia del SEM. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Clar, catàstrofes com aquesta, que afecten un mitjà de transport massiu, també poden afectar psicològicament. Ara pensava en persones alienes a l'accident, però que l'han d'agafar habitualment, no? És a dir, perquè tu veus aquestes imatges, dius, escolta, per què ara jo haig d'agafar un AVE i amb quina situació? Ja sé que és una situació, és una por irracional aquesta, però és natural també que ho puguis sentir, Pau.
Sí, no, en relació a això que dius... Recordar que, en el fons, és important saber, malgrat aquesta sensació una mica colpidora, emocional, en primera instància, que el tren és el mitjà de transport més segur que hi ha.
Sí.
I que això és una excepció i que passa poc sovint, i dir-ho avui, evidentment, no consola ningú, però és així. Tant a l'estat espanyol com a Xina, Europa, França, és un mitjà de transport supersegur. Per això els interrogants que plantegeu, no? Què ha pogut passar? I més amb les informacions poc clares del ministre Puente, en el sentit de que pràcticament sembla que obri la porta a una mena de sabotatge o alguna cosa així, no? Perquè l'únic que subratlla és causes per les quals això no hauria d'haver passat.
Diu això el ministre.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Tren pràcticament nou, vía renovada, tremendament estrany, en una línia recta. Per tant, ara mateix l'opció d'un sabotatge l'ha obert el ministre, és una porta que obre el ministre.
Sí, sí, no ho obre directament, però vaja, no dona cap explicació alternativa que ens permeti fer-nos una altra composició de fets, no?
David.
De fet, aquest accident es situa, per número de víctimes, amb dades encara provisionals, i que esperem que no creixin molt, com el quart accident de la història d'Espanya més greu, no? Amb
ferroviari, sí, sí.
Ferroviari més greu, no? Això em porta una reflexió amb això que deia el Pau. Diu, és un molt segur. Si ho compares amb l'aviació, el tren té més accidents mortals que l'aviació, sent una tecnologia més fàcil, diríem. És molt més sofisticada l'aviació que el tren, no? I, per tant, en aquest cas, crec que serà molt important saber les causes i què passa. Efectivament, doncs, el ministre ha anat descartant coses, però crec que estem en un moment molt previ per poder tenir conclusions sobre això. I una cosa lligant amb el que deies al principi, que és que és la sensació aquesta de la lleugeresa de la vida, no? Aquest tren, doncs, a última hora o de la tarda del diumenge, de gent que tornava cap a... havia passat el cap de setmana fora, que tornava cap al seu destí de dilluns, i que segurament, doncs, devia estar pensant en la setmana que li ve, i que devia tenir molts pensaments de balanç de setmana i tal, i de cop i volta passa l'inexplicable, passa el desastre, i a molta gent se li acaba la història allà, no? Aquestes, amb una quotidianitat que et fa pensar, no?
Montserrat.
Sí, el primer de tot. Per tant, el condol a les víctimes i bueno, i des d'aquest punt de vista, que es pot dir més, no? Però això que deies, Ricard, respecte de com es pren la gent després d'una cosa d'aquestes, tornar a prendre el tren, o sigui, la certa sensació de prevenció, no? De on pots trobar o quina manera pots trobar-te davant d'una situació de mort, perquè en aquest cas ha estat de mort. És curiós perquè no tenim mai consciència de que portem habitualment una màquina que mata, no? Que és el cotxe, on es produeixen més accidents que en qualsevol altre. Quin és el problema d'aquesta, tant com aquesta com la de l'avió? Que nosaltres no controlem. És a dir, nosaltres pensem que jo controlo, saps? Si tu vas per la carretera, jo controlo. De tant en tant no controles pel que ve a l'altra banda o perquè l'estat de la carretera no està bé, etc. Jo controlo. En aquestes dues, no. I clar, si el que passa és, com en aquest cas, una via recta, una recta a la via d'un tren d'alta velocitat que suposadament està en les millors circumstàncies, d'un Irio, que a més s'ha de dir que és una companyia amb una capacitat de manteniment, ho veus, no?, com estan els trens, com està tot a dintre del propi tren, dius, com és que ha passat això?
Bueno, aquí hi ha un element que ara parlem també amb el sindicat de ferroviari, que és que el sindicat espanyol de maquinistes va demanar ja que la velocitat màxima a la via fos de 250 km per hora, perquè, segons deien, quan van a 300, els vagons vibren molt i poden fer que es trenquin alguns components.
Però perquè la via no estava bé, no, deien?
És que complia, em sembla, no?
Clar. El que es va dir és que l'Àlia anava a 200 i l'Iro anava a menys. Però vaja, és una informació que s'hauria
d'explicar. Però aleshores la via estava molt fatal, encara que el ministre ho digui, o si no, algú ha posat una cosa.
Que no quadren, hi ha un interrogant gran. Afra.
Ara, el primer és que jo, com la Montserrat i com la resta de companys, és enviar una forta abraçada a les víctimes i als familiars, un reconeixement per als professionals del sector ferroviari, que ara vosaltres tot just situàveu, un sector ferroviari que està absolutament commocionat pel que deia el Pau, perquè estem parlant d'un mitjà de transport i que és veritat que avui això no consola ningú, com deia el Pau, però segur. I jo sí entenc les paraules del ministre. Sí que l'entenc perquè, primer, és una situació absolutament estranya en el mateix moment en què estem parlant d'una infraestructura amb més de 700 milions invertits, fins i tot també en l'actualització dels canvis d'agulla, com deia ahir abans el ministre a la nit, perquè estem parlant d'un material rodant, l'Irio, que va passar el 15 de gener una revisió, pel que s'ha dit, perquè estem parlant d'un succés, a més, desgraciat i una tragèdia absolutament desgraciada que ha de ser investigada per el CIAF, que és la Comissió d'Investigació, perquè aquestes hores cal recordar també que estem parlant d'uns vehicles, no?, que són d'alta velocitat i que porten controls de velocitat, no?, com és l'ASFA o l'ILCTB, perquè estem parlant d'un mitjà de transport absolutament segur. No sabem si estem parlant d'un problema del material rodant, d'un desprendiment de la pròpia infraestructura, i tot això només es sabrà a mesura que es vagi investigant, que es conegui informació des del mateix centre de control revisat o des de la mateixa caixa negra, en aquest cas, dels maquinistes o la investigació pròpia que s'ha de desenvolupar a partir de la comissió independent. Aventurar-se ara a parlar de sabotatge o a parlar d'un problema d'infraestructura o a parlar d'un problema del material rodant, com deia el professional que ha entrat, és, a més de ser injust, no és cert i genera una desinformació profundament dolorosa per a aquelles persones i per a aquell sector com és el ferroviari, les víctimes i els familiars de les víctimes.
Ara de seguida parlarem també amb Joan Carles Salmerón, que és el director de Terminus, un centre d'estudis del transport, però abans, Paula Brujats, tenim notícies del president Pedro Sánchez.
Sí, i l'última hora és que Pedro Sánchez viatjarà aquest matí cap a Adamuz, cap a Córdoba, el lloc de l'accident. Ja hi és, també ho explicàvem abans, el ministre de Transports, Òscar Puente, i l'última hora que ens comunica ara mateix la Moncloa és que, efectivament, Pedro Sánchez viatja cap al lloc de l'accident. Està previst que, com a mínim, el ministre de Transports comparegui durant el dia d'avui. De moment encara no hi ha hora, però a aquesta hora Òscar Puente i Pedro Sánchez se'n van cap al lloc de l'accident. I sobre el que ara dèieu, Ricard, sobre la vida del tren, sobre el que deia Òscar Puente, Hi ha un comunicat de la companyia Irio on confirmen efectivament que el tren accidentat havia passat l'última revisió fa només 4 dies, el 15 de gener, que és un tren relativament nou, fabricat el 2022. Això és el que diu la companyia en un comunicat que més fa poca estona. I sobre les causes de l'accident, doncs poc en detall. En diuen que per causes que es desconeixen, doncs el tren va sortir de la via per on circulava, que van veient la contrària i provocant aquest tràgic accident, posant-se doncs a disposició de la comissió encarregada per l'investigació. Confirmen també que tant el CEO d'Irio com el director de la companyia italiana doncs també estan anant cap al lloc de l'accident per seguir de prop aquesta investigació.
Pau.
Sí, intentant... Estava inevitablement connectant el que he sentit quan parlaves amb el doctor que està cuidant, o amb els doctors que estan cuidant el president Illa, i després amb aquest treballador públic, o no públic, no ho sé, aquest treballador que estava dintre del tren. I tinc la sensació que hi ha com un fil conductor, no? Que és aquesta idea que tenim la sensació que som... És una mica la ideologia de la nostra època, som individus independents, autosuficients, que no depenem de ningú, que no som vulnerables, però només cal que passi alguna cosa, com un accident, una malaltia, una avaria, perquè aquesta il·lusió caigui d'alguna manera de cop, no? La realitat real, que a més això ens ho recorden sovint ecologistes, materialistes, també les companyes feministes, és que vivim sostinguts per una xarxa invisible de persones, persones que condueixen trens, que mantenen infraestructures, que tenen emergències, que netegen hospitals, que cuiden criatures, etc. La majoria no les coneixem, no són persones que coneixem, però la nostra vida quotidiana depèn d'elles, no? I, vaja, crec que és bo subratllar-ho en un moment en el que sembla que ser no només individualista, sinó ser un autèntic fill de puta, com estem veient als Estats Units, és una cosa que està de moda, i està bé subratllar-ho, que en realitat sols no som pràcticament ningú, estem super molt connectats en lo bo i en lo dolent, i per tant, si depenem tant dels altres, els hauríem de preguntar com cuidem les persones que ens cuiden, en quines condicions treballen, amb quins recursos i amb quin reconeixement.
Són les 9 i 11, podem saludar Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport. Joan Carles, bon dia.
Bon dia.
Amb tot el que estem explicant, quina seria la seva hipòtesi sobre el que pot haver passat?
En primer moment, deixeu-me sumar-me a les paraules que ha dit fins a fa un moment la nostra companya i després el pes per tots els... Això, el dia d'avui és un dia trist per tots els que... Molt trist per tots els que ens dediquem a la mobilitat i al ferrocarril a Catalunya, i estic segur que és un missatge compartit per la resta de ferroviaris, siguin de Sants, de Sarrià o de Llers. I el que més m'ha sobtat, el que més m'ha impactat, responent a la vostra pregunta, ha estat el fet de l'infortuni, el fet de que un tren descarrili per unes causes, ara hi entrarem, que encara és impossible saber, però que sobre l'infortuni que passi un tren per l'altre dia pocs segons o molt poc després. Sí.
Quan diu li ha sobtat, a què refereix? A dir, què és el que li sobta del que hem vist? Per exemple, la velocitat a la que anava aquest tren. Estem parlant de que l'Àlia anava uns 200 km per hora i l'Irio diuen que anava a menys velocitat. No és una velocitat molt alta per ser un tren d'alta velocitat.
No, a dia d'avui hem de descartar absolutament aquesta part. A dia d'avui aquesta línia d'alta velocitat és una línia d'alta velocitat molt segura, com totes les de l'estat espanyol, i els límits d'alta velocitat és impossible sobrepassar-los. I en aquest tram de línia, concretament, hi havia un tram que era on és just on hi ha un canvi de velocitat, hi ha un tros de 250 km per hora i un altre tros de 215, i els trens d'alta velocitat compleixen estrictament aquests límits d'alta velocitat. No estrictament, és que és impossible sobrepassar-los.
Per tant, la velocitat ho descartem com a un factor de desencadenant. L'estat de les vies era òptim, com diu el ministre?
En aquests últims mesos hem comprovat i s'han estat fet grans tasques de renovació amb aquesta línia Madrid-Sevilla. Va ser la primera línia de l'estat espanyol entre Madrid i Sevilla l'any 1992, i després s'han fet el manteniment habitual. I és veritat que 30 anys després ara s'estan fent grans obres de renovació, i sí, en els últims mesos, per això és tan estrany aquest accident, perquè s'havien fet tasques de renovació en aquesta via, sí.
El ministre també deia que hi havia un tren renovat. Per tant, l'opció de sabotatge per vostè té validesa a hores d'ara?
No en sabem cap de les causes, i malgrat que no comparteixo molts dels missatges que diu el ministre a xarxes socials i tal, sí que comparteixo el comunicat d'ahir, en què és molt difícil aventurar-se a cap de... És un accident molt estrany, és molt difícil aventurar-se amb les dades que disposem actualment cap de les causes de l'accident, perquè és una via mantinguda, és un tren relativament nou, que havia passat una inspecció fa molt pocs dies, i amb un tram de línia en què no hi ha cap problema, i és molt difícil aventurar-se fins que no sapiguem els primers resultats de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, que és una comissió tècnica, no és una comissió política, on treballen grans professionals, i que sabrem les dades d'aquí poc temps. És molt, molt difícil aventurar-se cap de les causes d'aquest accident.
I quan creu que podrem saber, del cert, les causes?
Creiem que en molt poques setmanes, per no dir un mes, aquesta Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris que treballa molt diligent i es troba en el lloc de l'accident investigant les causes. És molt semblant a les que podem trobar amb el sector aeri. Creiem, com podeu comprovar a la seva web, a la CIAP, creiem que en poques setmanes ja tindran els primers resultats. I sobretot és important per saber, perquè és un accident tan estrany, a diferència d'altres accidents anteriors, és un accident tan estrany que també és important clarificar les causes perquè no es torni a repetir. Sí.
Joan Carles Salmero, director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
També podem parlar amb Joan Rodríguez, que és responsable de comunicació del Sindicat Ferroviari. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I lamentar, doncs, aquest accident, com ara dèiem. Tenen alguna hipòtesi, vostès, de les causes d'aquest accident?
No, per ara no tenim cap mena d'hipòtesi i tampoc ens atrevim a fer-la, creient que ara el que toca pel moment és prudència i deixar que la comissió tècnica investigui i pugui determinar quines han estat les causes. Ara mateix el que toca és estar al costat de les persones afectades, les condolències per les famílies de les víctimes i esperar la recuperació ben aviat de les persones ferides.
Mm. En tot cas, hi veu relació amb un mal estat de les vies?
Home, nosaltres portem denunciant en diverses ocasions l'estat de la infraestructura, però com li dic, no creiem que sigui ara el moment, sinó que quan hi hagi un informe ja definitiu per part de la comissió, aleshores sí que assenyalarem i exigirem responsabilitats a qui calgui. Mm. Ara mateix, al moment, creiem que no toca.
Perquè, en general, no en aquest accident, diguéssim, però quan parleu del mal estat de les imperfeccions d'aquestes vies, a què ens referim? Què ens trobem?
Bé, nosaltres el que ens trobem quan parlem del mal estat de la infraestructura, estem denunciant molts anys de desinversions i sobretot una privatització d'aquest tipus de manteniments pel que fa al cas de les línies d'alta velocitat.
Per tant, vostès sempre també ho atribueixen, entenc, a un problema de seguretat.
Com, disculpi?
De seguretat, dic, que si el mal estat de les vies també al final acaba repercutint en una seguretat
correcte,
dels treballadors i dels usuaris.
Correcte, evidentment, sí. Mm.
Gràcies per acompanyar-nos, Joan Rodríguez, responsable de comunicació del Sindicat Ferroviari.
Gràcies a vosaltres.
I amb tot plegat encara una altra pota del que està passant, que és que l'extrema dreta està tornant a intentar atreure en Reddit. I aprofita la xarxa social, segur que ho heu vist ja aquestes últimes hores, per difondre notícies falses. De fet, estan bombardejant ja amb algunes teories també de la conspiració. Ens ho explicarà el periodista Marc Amorós, col·laborador d'aquest programa. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Perquè ja tenim, de fet, diferents perfils de les xarxes relacionats directament amb l'extrema dreta, difonent fake news amb l'objectiu de vincular aquesta tragèdia al govern de Pedro Sánchez i també d'erosionar-lo. Quines mentides estan llançant ara mateix?
Mira, sobretot són Vito Quírez i Javier Negre, són dos propagadors, diguéssim, de bulos habituals dins del món de l'extrema dreta. Ràpidament han difós notícies falses i relacions, diguéssim, causa-efecte per relacionar aquest accident amb el govern. Estan fent circular una notícia del 2019 que diu que el govern espanyol va concedir aleshores 247 milions d'euros al Marroc i a l'Uzbekistan per millorar els trens i els tramvies dels seus països. Aquesta notícia l'estan fent servir per diguem-ne vincular una campanya d'odi i d'assenyalament cap al govern, dient que ajuden els altres països a millorar les seves infraestructures, però que aquí, en canvi, no en fan cas. Vito Quírez, per exemple, fa un tuit dient qualsevol cosa que no sigui veure aquesta banda referint-se al govern acabar entre reixes a la pitjor presó seria un gran fracàs. I també Javier Negre està dient que avui és un dia tràgic per recordar que el govern ajuda els de fora i no els d'aquí. No sé per què dimonis paguem impostos. També està circulant una altra notícia, que en aquest cas és una notícia que no té res a veure amb l'extrema dreta, però sí que és important dir-la. Les autoritats estan... La notícia falsa diu que les autoritats espanyoles estan demanant als ciutadans que vagin a la zona de l'accident ferroviari per ajudar i que portin armilles reflectants per identificar-se. Això és fals, no és veritat. De fet, les autoritats estan demanant que ningú, sisplau, hi vagi a l'àrea del descarrilament per afavorir precisament les tasques d'auxili.
Clar, tot això, Marc, què és el que hem de fer els mitjans, diguéssim, rigorosos? Perquè, clar, al final estàs informant, mentre al mateix temps has de dedicar un cert temps a desmentir aquestes informacions que tenen molta volada i molta credibilitat amb certa gent.
És que aquestes informacions o desinformacions circulen molt ràpidament per xarxes socials, aixequen campanyes d'odi i d'assenyalament molt ràpid. Clar, nosaltres el que podem fer és informar que això existeix i desmentir-ho. Diguem-ne que silenciar-ho és com no voler-ho veure, però de vegades s'ha d'evitar donar altaveu, diguéssim, aquest aquest tipus de teories o d'informacions, perquè són tan emocionals que atien molt, diguéssim, el fet de compartir-les i de viralitzar-les a les xarxes.
Gràcies, Marc Amorós.
Una abraçada, bon dia.
Sempre passa, diguéssim, David.
Home, espero... Ara estem en la fase del xoc, estem en la fase de comptar morts, en la fase d'aixecar ferits i de saber què ha passat. Però aquest país és incorregible. Això és un accident que passa a Andalusia, en proximitat d'unes eleccions a andaluses. Espero que no ens sotmetin, com sol ser habitual, a un espectacle denigrant de política, de tirar-se els plats pel cap i convertir l'accident en un subjecte polític, perquè, vaja, a menys que apareixi una cosa que no sabria dir quina és ara, no hi ha responsabilitat política en un accident d'aquestes característiques, no? I, per tant, si ens podem estalviar aquest espectacle denigrant que sol passar, doncs...
Sí, seria una notícia,
Seria una notícia, sí, positiva.
Montserrat.
Ah, però, David, sempre hi ha responsabilitats polítiques en accidents que tenen a veure amb infraestructures. Hem viscut el cas de la Dana, que fins i tot s'ha dit del president que no hi era, que és un assassí, cosa que és, des del punt de vista jurídic, absolutament impensable. No existeix aquesta possibilitat. Però s'ha dit que és un assassí, no? Ja sé que és una manera d'expressar-se, però és una manera d'expressar-se que condueix a la gent a pensar que es pot matar per no ser-hi en un lloc en el que no tenies una responsabilitat des del punt de vista jurídic. Aquí passarà també, entre altres coses, perquè ara ens estem preguntant: com és possible que es digués que en una recta no es podia anar a la màxima velocitat de l'alta velocitat? Si no es podia, amb un tren que està bé, l'única resposta que se t'acut quan et diuen que has d'anar a 200 per hora és que aquella via no està bé. És a dir, clar que hi haurà...
Però és un debat tècnic.
Sí, no, però ja ho sé que és tècnic, però... Si en una recta no es pot anar a la màxima velocitat, en quina es pot anar? Si vam dir que l'Àlvia justament havia fet el que no havia de fer, és evident que a la ment de les persones començarà a fer-se. I si a més tens, que tenen, no és la meva, una responsabilitat política, que s'esbatussaran, això és una evidència. I a més, amb les eleccions andaluses, una evidència doble. I desgraciadament, no hi haurà descans per les víctimes, ni hi haurà consideració de les morts, perquè és un element de primer ordre per la batalla. I en aquesta batalla hi haurà veritats i mentides. I estarà tot barrejat. I la gent creurà que té la raó. I si a sobre hi ha algú que ja directament comença a fer relacions amb què s'ha donat a no sé qui, a no sé on, que no hi vagi per les vies, com està ben fent el negre aquest o l'altre, bueno, ja t'explico el que pot acabar passant. Què passarà? Això,
bueno,
això
efectivament, com diu el Ricard, seria notícia. Com és habitual. Però una pregunta que no s'ha pogut veure enlloc. Els maquinistes han sobreviscut?
No.
No, cap dels dos no han sobreviscut.
Pau.
La caixa negra hi és, la caixa negra del tren.
No, a veure, seguint una mica el que ha anat publicant aquests perfils que dieu per Twitter a les últimes hores, doncs es veu clarament que la preocupació per les víctimes i per l'accident no hi és, sinó que el que hi ha és un interès des del minut 1 per una agenda política i desestabilitzar. Sí. El que passa
és
que
és bestial, és a dir, clar, però és que és significatiu. És que estem davant d'un moment en què tot s'hi val.
Tot.
Sí, el que passa és que, el que dic, al final, que hi havia un comunicat l'estiu passat dels maquinistes denunciant l'estat d'aquestes vies i, com diu la Montserrat, recomanant que no es n'és al màxim de velocitat que es pugui anar, és veritat. Llavors, el problema d'aquest recorregut de les fake news també és que s'agafen a coses que en realitat són certes. O sigui, no és que estiguin partint de la base d'una mena de conspiració inventada, sinó que maximitzen, evidentment no plantegen com una hipòtesi que hagi sigut una negligència política, sinó que ho afirmen des del minut 1. És a dir, hi ha una exageració i una utilització partidista, i en aquest cas política, repugnant d'una catàstrofe, però la veritat és que el que no ens pot portar això tampoc és a tancar files de forma crítica. És a dir, com deia el David, jo estic d'acord, quan passin unes quantes hores haurem de veure quina responsabilitat n'hi ha. I, de fet, una de les lògiques cancerígenes d'aquest sistema de partits, que quan passen coses d'aquestes, alguns pues, no ens cansem de denunciar, és que al final el que es prioritza sempre són els interessos del teu partit contra l'altre i mani qui mani, perquè efectivament jo sí penso que hi poden haver responsabilitats penals, evidentment, pel que ha passat amb la Dana.
I
n'hi poden haver pel que ha passat avui, perquè no? El que passa que el que no pot ser això és que sigui una mena de camp de batalla i un campi qui pugui, que insisteixo, al marge dels interessos de les persones que han patit...
I sobretot el moment en què ho fas, Pau, no? Perquè ara hi ha una tragèdia, i ara el que has de fer, escolti'm, sí, que tothom a favor al costat de les víctimes i després ja depurarem responsabilitats.
Exacte. Exacte. Ja, però és el moment per atiar les baixes passions i el moment en què la gent està indignada i està trista quan tu has de sortir a assenyalar un culpable. És una estratègia de manual.
Afra.
Que pel fet de ser una recta, els vehicles rodants, és a dir, els trens, han d'anar a la màxima velocitat, perdoneu-me, però això no és cert. No és cert, simplement, no és cert. En una via recta tu pots tenir canvis d'agulles, en una via recta pots tenir circumstàncies de la mateixa ubicació on està la via, i per ser una trinxera hi ha una recomanació que obliga a no anar a aquesta velocitat, insisteixo, recomanacions que poden ser fins i tot purament desprendiments que poden donar-se. Per tant, això ja forma part de la desinformació.
Clar, però per què ningú no ho ha dit?
No, això s'ha dit. Això, quan es diu que no sap i que les circumstàncies són molt estranyes, ja s'està dient. S'està dient, avui a les 9:30 sortirà el ministre a seguir donant informació. Però en tot cas, la informació, com s'ha dit prèviament, la donarà la Comissió d'Investigació, la CIAF. La CIAF, que està amb els seus tècnics a les vies. Per altra banda, quan es parla de velocitat, alhora, amb els trens d'alta velocitat, o quan s'intenta comparar amb engrois, de nou, és formar part de la desinformació, perquè les balisses reconeixen les senyalitzacions i els límits de velocitat situats i ho envien directament, ho recull aquesta informació, la recull el sistema de seguretat que té el tren, que pot ser l'ASFA o pot ser l'LZB. I en aquest cas, en el cas suposat que el maquinista no actués aquest missatge enviat, el mateix sistema de seguretat reacciona. Per tant, quan el ministre està dient que són causes que no es coneixen les causes i que és molt estrany, quan els mateixos professionals d'aquest sector, que abans deia el Pau que és important reconèixer que vivim suspesos en una xarxa, absolutament d'acord, encara més en aquest sector, perquè aquest sector funciona per ser una xarxa en si mateixa. I estan dient la veritat. Ara mateix, aquestes hores, és una situació estranyíssima i l'únic que es pot fer és esperar les veus tècniques professionals que en poques setmanes donaran una primera preliminar, perquè, insisteixo, ara mateix tenim material rodant que ha passat els controls, material rodant relativament nou, una infraestructura amb inversió, uns professionals perfectament formats, poden ser causes internes o externes, ja sabrà. I jo entenc que ara mateix les víctimes, que són les primeres que volen tenir i necessiten tenir aquesta informació, se li ha de donar. Però se li ha de donar informació certa, veraç, per ells i per nosaltres. I a partir d'aquí es podrà veure si hi ha responsabilitats polítiques o no. O no. Però això sabrà.
Jo crec que precisament aquesta prudència que demanes, Afra, hi ha de ser en els dos sentits. O sigui, el que no pot ser és que ara, d'alguna manera, encara que sigui veladament, un tingui la sensació que, senzillament, per proximitat al govern, doncs es tanca files de forma imprudent.
No, de fet, és que jo he format part històricament del sector ferroviari. Per això ho estic dient. Conec bé el sector ferroviari, per això ho estic dient. En cap cas és una sensibilitat política.
Jo no el conec gens, però sí que veig el comunicat de l'agost de l'any passat, on diu literalment: como consecuencia del estado de estas líneas se está produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías como, por ejemplo, inestabilidad de rodaduras, daños en la estructura de los trenes. Això és un comunicat del CEMAP.
Bé, hi haurà qui et digui que això no és el... Hi haurà professionals que et diguin que
això...
Jo no
ho sé, però que tampoc pareix tancar files.
Però per això t'ho estic dient. Hi haurà qui et digui dins dels professionals que no és la infraestructura i que són certs materials. O sigui, no vull parlar més perquè, primer, no existeix la informació necessària, i segona, perquè, insisteixo, si els mateixos professionals i tècnics estan sent profundament prudents, perquè és veritat que estem davant d'una desgràcia en aquestes hores materialment impossible de poder explicar, és perquè aquí hi ha molts actors i fins i tot pot ser que no sigui ni tan sols
un actor humà o ni tan sols un actor intern del mateix sector. Del mateix sector. És que no sap.
Clar, però aleshores, Afra, el ministre no pot sortir i dir que això és tremendament estrany. Perquè si un ministre surt a dir això és tremendament estrany,
favor,
el que està obrint la porta a que aquí entri tothom a dir-hi la seva. Si un ministre el que ha de sortir, escolti,
no sabem.
Ja sé que és... Ja
però és que no pot dir-ho.
Però un ministre té una responsabilitat, perquè és una autoritat, ens agradi més o menys, és a dir, escolti, és l'autoritat que hi ha. Per tant, aquest senyor ha de dir, escolti, el que sabem és això, tota la resta són teories conspiranoiques que no hi entrarem. Punt. Quan sàpiga alguna cosa més, ja hi entrarem.
Bueno, si ho hagués dit d'aquesta manera... Jo crec que si ho hagués dit d'aquesta manera hagués estat un encert, eh? Sí. Hagués estat un encert, no et diré que no. Però nosaltres que vam seguir tots plegats la compareixença d'ahir, ell en tot moment va situar que no sabia. Que no sabia i que ni tan sols seria ell mateix, ni tan sols una entitat de clau política ni dependent, perquè el CEAF és independent i és tècnica, qui avaluaria i resoldria què ha pogut passar. Que la seva frase última obre la porta a creure que és un sabotatge. D'acord, podria haver-ho dit d'una altra manera. Bueno, però és que ara mateix res es pot descartar. Aquesta és la meva opinió, eh?
Yeah.
Aquesta
però és la meva una cosa opinió. És molt respectable a totes les opinions, eh? Una cosa és que no es pugui descartar i una altra cosa és pensar, o sigui, afirmar que això és una situació absolutament estranya. Pot ser que, imaginem, sense voler carregar sobre el ministre cap responsabilitat, perquè a mi, o sigui, no estem en aquesta circumstància, però imaginem que tota la inversió que s'ha fet en aquell punt no s'hagués fet. Tu no has anat en un tren i cada vegada, jo per les mateixes vies, cada vegada és més difícil caminar pel tren perquè cada vegada trontolla més. Aquesta sensació de que les vies, aquestes, les de que van cap de Barcelona cap a Madrid, de Madrid cap a Andalusia, cap a on vulguis, cada vegada la sensació que tens, jo la sensació que tinc com a usuària, les utilitzo cada setmana, cada vegada la sensació que tens és que les vies estan en una situació no una mica més abandonada.
I per tant, no veus que això que estàs dient també no és inexacte? Perquè pot ser també el material rodant.
Pot ser, eh?
Potser no són les vies, no. Potser és el material rodant.
Sí, que dic que sí.
Perquè no tots els materials pesen el mateix, clar, perquè no tots els materials,
sí.
La seva rodadura és la mateixa.
Que sí, Afra, que sí, que no.
Per això t'ho estic dient.
Però en tot cas, en el supòsit de que alguna d'aquestes coses que són normals que es puguin deteriorar s'hagi deteriorat, el que no pot ser és que digui al minut 2... digui al ministre, això és absolutament estrany. Doncs vés a saber. A lo millor hi havia una peça en la revisió del tren que no sé què li va passar. Com dir? Absolutament estrany.
Però per què diu que és estrany? Per què diu que és estrany? Perquè aquesta via, aquesta infraestructura, ha tingut una renovació de 700 milions d'euros. Per què diu que és estrany? Perquè aquest vehicle, aquest material rodant, és nou i ha tingut una revisió el 15 de gener. Ara s'ha d'obrir la porta, està oberta la porta de la investigació. Que la frase no és la més adient. Bueno, mira, a mi em va semblar, sincerament, de la mateixa manera que ha dit el company del sindicat que ha entrat, que se li poden criticar moltes de les compareixences. Però jo, en aquest cas, no li puc criticar. En aquest cas no, perquè he vist, com tots, la imatge de les dues línies, perquè hem vist aquells que més o menys podem conèixer què s'està veient o conèixer el sector ferroviari, doncs sí, és estrany, i s'ha d'esperar. És terrible dir que s'ha d'esperar, però s'ha d'esperar per trobar certeses. I entenc que s'obrin les portes a les mil i una opcions, però és que n'hi ha mil i una opcions. Mil i una.
David.
Espero que no ens sotmetin a l'espectacle de ni gran construït sobre la desgràcia que habitualment això. Però sobretot que no utilitzin el patró que ha fet servir altres vegades aquest govern, com va ser l'apagada elèctrica, no? Que en una primera instància, amb una frase semblant a la que ha dit el ministre Puente, es va donar a entendre que podia haver-hi un ciberatac i que era un problema de seguretat nacional per acabar atacant en el sector privat, que era del sector privat, com a cortina de fum d'errors propis o negligències pròpies, i finalment una explicació que no acaba de ser clara mai de la vida. No? Aquest és un patró fatal d'explicació. Jo crec que si ho construeixen bé, han de ser prudents, han d'esperar el forènsic d'aquest accident i a partir d'allà doncs, explicar-ho, però que no vagin especulant perquè això és infinit.
Tània, ets a Madrid, ets a Tots, es pot parlar amb una de les víctimes.
Sí, perquè ara que ha parlat també de tota aquesta qüestió de la solidaritat o de l'especulació, doncs anem a la primera persona. Era una persona que estava en un dels trens que ha parat immediatament després del sinistre. Han estat hores a les vies sense saber què passava i explicava com uns policies que estaven fora de servei han ajudat el maquinista a anar a socórrer a les víctimes. Sentim-ne, Pablo.
Había dos policías municipales o locales en el tren y se han hecho cargo de la situación. Uno acompañaba al maquinista hasta el tren siniestrado para ver si necesitaban ayuda, todo eso y la situación. Han vuelto y ya nos han dicho que eso que teníamos que esperar. Ha venido un tren desde Córdoba a remolcarnos y eso es lo que hemos tardado. El tren se le acabó la batería, se apagaron las luces y bueno, a oscuras hasta entonces.
Així han estat centenars de persones a les fosques esperant que els portessin molts fins aquí, fins a Madrid. Han estat tota la nit arribant a autobusos. Ara només en falta un per arribar aquí a l'estació d'Atocha. Aquells que són víctimes directes que estaven en els dos trens accidentats van directament a un espai habilitat per atendre'ls, especialment també per donar-los atenció psicològica. La resta, cansats, arrossegant les seves maletes, se'n van fins a casa seva. I un apunt més, a dir-vos que el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia informa que serà ja un jutjat d'instrucció i de la secció civil de Montoro, el que estava de guàrdia, el que es farà càrrec de la investigació d'aquest accident.
I tot esperant, Òscar Puente. Tània, hi ha hora prevista de compareixença?
No, el que sabem és que ja es troba a Còrdoba, que estan anant cap a la zona de l'accident. Ens diuen des del Ministeri que durant el matí aniran veient doncs, com es fa aquesta atenció. Sabeu també que Pedro Sánchez viatja fins al lloc de l'accident. S'ha suspès les agendes de la Moncloa, del Partit Popular, de moltes institucions que avui doncs, centren la seva atenció en aquest greu accident.
Farem una pausa per la publicitat. De seguida nosaltres, Sílvia Paneque, portaveu del govern, és la primera persona del govern que parlarà després de l'incident que està vivint Salvador Illa. Recordem que l'estat de salut del president ara mateix és estable, continua ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El doctor Albert Salazar, director gerent del centre, fa pocs minuts ens deia que Illa segurament passarà el dia avui també a la UCI i s'havia dit, recordem, que passaria a planta. Finalment no hi passarà i ens deia que el més raonable és esperar unes hores. I sobre això també, molta polèmica, un tuit de Sílvia Oriols, és l'única líder dels diferents partits polítics que ha fet un tuit criticant a Salvador Illa. Li diu, per exemple, diu, tu també has hagut d'esperar tanda en una camilla, que per cert es diu llitera en català, als passadissos com la resta de mortals, o has tingut habitació a l'instant? D'aquí a 3 minuts, respon Sílvia Paneque.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
S'obre el taló i veiem a un jove que torna cada setmana a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Retorna l'estalvi.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvi amb la mandarina.
A només 1,69 el quilo, un 28% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Pèsols a la menta, pèsols a la catalana.
Tenim uns pèsols, una cita tartar, una grallada i un moniato.
Busquem el millor plat de pèsol del Maresme.
Uau. Què has vist?
Els pèsols.
Té allà congelats.
No fotis.
Té molta polsa d'arreu.
La taula enganxa.
El canaló, la veritat, era bastant horrorós.
No t'he costat res.
Aquí està tocant els nassos. Demà i demà passat vaig jo, a casa seva.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Continuen les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 28 de gener tens un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Ah, i també en una gran varietat de marques per home, dona i nen. Mira, de moda per home, tens firmes com ara Mirto, Timberland i Rushmore. Per dona, Now Lover i Guitar. I per als més petits de casa, Gap. Per nois i noies, hi ha Guess, Lacoste i Pepe Jeans. Però no només això, eh? Aquest descompte addicional arriba també a les sabates, amb marques com Clarks, Stonefly i Fluchos. Descobreix també les segones rebaixes en accessoris. Bosses, marroquineria, mocadors, cinturons, guants i paraigües. Tens un 20% addicional en una selecció de marques com ara Donna Karan New York, Guess, Pepe Jeans, Fio de Martier, Hugo, Karl Lagerfeld... Són les segones rebaixes del Corte Inglés, amb un 20% de descompte addicional. No t'ho perdis. Fins al 28 de gener a la botiga web i app. I recorda també de venir aquest dimecres a les 6 de la tarda a la planta baixa del Corte Inglés de Cornellà. Podràs conèixer en persona els futbolistes Quique García i Omar El Hilali i endur-te'n el seu autògraf. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb David Badia, amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. I ara volem parlar de l'estat de salut del president Salvador Illa, que continua ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El doctor Albert Salazar, fa pocs minuts, director gerent del centre, ens deia aquí al Matí de Catalunya Ràdio que Salvador Illa segurament passarà el dia d'avui a la unitat de cures intensives. S'havia dit que avui mateix passaria a planta, però Salazar deia que el més raonable és esperar unes hores.
Jo crec que el més prudent, com dius, Ricard, és que potser el tinguem unes hores més. Avui segur que estarà a la unitat de vigilància intensiva i si no és el normal que passi és que si no sigui avui doncs que tot anirà bé i que pugui passar demà.
Recordem que el president Salvador Illa va anar a l'hospital perquè tenia dolor i pèrdua de força a les cames. Encara no se'n sap el motiu exacte, però el doctor Salazar parlava ja d'una inflamació.
Sí que avui podem assegurar que possiblement en les properes hores ja podrem afinar el diagnòstic, però que serà un diagnòstic d'aquesta naturalesa que vam dir ahir, de causa inflamatòria, per tal com està evolucionant tot el quadre clínic.
Seria, per tant, una inflamació, però la pregunta aquesta hora és per quin motiu. I el doctor Salazar deia que es podria deure a una infecció.
Pot ser una infecció, sí, pot ser una infecció. La clínica moltes vegades comença per la irritació que provoca la inflamació, que pot ser que a darrere hi hagi una infecció, que és una de les causes probables. Comença més per la clínica de la irritació i de la, que provoca, no? Com per exemple aquest dolor, per la irritació de les arrels de lumbars, i no dona la cara, més tard dona la cara, si l'agafes molt al principi, la causa subjacent que està provocant aquest quadre.
Aquesta hora podem saludar a Lluís Querol, que és el coordinador de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l'Hospital Sant Pau. Doctor Querol, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Bon dia.
Ara sentíem el doctor Salazar, que apuntava que la causa dels símptomes del president és una inflamació que es podria deure a causa d'una infecció. Li quadra aquesta hipòtesi?
Bueno, sí. Entre d'altres coses que pot ser, hi ha malalties que de vegades comencen per una inflamació a les arrels nervioses i aquesta inflamació es manifesta com a dolor i debilitat. I de vegades això pot ser per una infecció o a vegades per altres qüestions, sí.
També ens deia el doctor Salazar que fins aquesta nit el president Salvadorilla no ha tingut febre. Això ens pot indicar alguna cosa més, algun símptoma més important?
Ara s'ha tallat una miqueta, no t'he sentit bé, però en principi el simple fet de que l'hagin tingut en vigilància intensiva pues vol dir que com a mínim volen descartar que hi hagi algo que pugui evolucionar d'una manera, diguem, diferent a l'habitual i estar segurs de que el president pues evoluciona favorablement.
Li preguntava per la febre, si creu que això és un indici d'alguna cosa.
Bueno, en principi, de nou, si hi ha una sospita d'una infecció, evidentment pues, la febre és una manifestació primària d'una infecció i per tant, tenir això és el que segurament els fa pensar que tot el quadre hagi començat per una infecció. Si la febre, evidentment, és un símptoma cardinal en aquesta situació.
El doctor Salazar també insistia molt en la importància d'agafar-ho sempre a l'inici d'aquests processos. Com d'important és?
Bueno, sempre, en qualsevol malaltia, quan abans saps el que el pacient pot tenir i vas, diguem, planificant quines coses s'han de fer, doncs millor, està clar. El que passa que de vegades hi ha malalties que triguen un temps en donar la cara o fins i tot que és la pròpia evolució la que dona el diagnòstic, no? I aleshores sí que és cert que tenir el diagnòstic el més aviat és millor, però no sempre això és possible i de fet és molt normal que la evolució sigui la que marca al final el diagnòstic definitiu, però tu ja vas fent les passes per tenir tot controlat, com de fet ha explicat molt bé el doctor Salazar.
Perquè ara mateix, quantes hores serien claus per veure l'evolució cap on va d'aquesta inflamació?
Bueno, els primers dies, pues això, 48-72 hores són molt importants, però de vegades hi ha malalties que fins i tot una setmana, que no saps fins i tot, fins que no surten determinats tests que no són convencionals, que no són algo que es pugui fer urgències, per dir-ho d'alguna manera, necessites que surtin aquests tests per acabar de definir completament el diagnòstic. I aleshores això a vegades costa d'entendre que no es tingui ja el diagnòstic, però és que hi ha malalties que la incubació, els cultius, les proves que al final et donaran en la causa definitiva, pues triguen un temps i no es pot escurçar aquest temps.
És el doctor Lluís Querol, que és el coordinador de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l'Hospital Sant Pau. A mesura que tinguem més detalls, doctor, ja anirem contactant amb vostè també perquè ens pugui fer alguna fotografia. De moment, per això, ningú diu res de que sigui neurològic, pel que estem veient.
No, el que passa que segurament està dintre de les possibilitats. Al final, tenir una debilitat a les cames, pues la gent, una de les coses que pensa, evidentment, és algo neurològic, i com que encara no està clar el diagnòstic, pues, hi ha una certa prudència, entenc, per no dir coses que no, a lo millor no es confirmen.
Lluís Querol, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Són les 9:47 i a aquesta hora una de les veus del govern, la portaveu del govern, ens acompanya Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per ser avui aquí, per ser la primera veu del govern que parla després d'aquesta situació que estem explicant del president Salvador Illa. La idea, de fet, avui era parlar àmpliament d'un dels reptes principals del país, que és l'habitatge. Ara en parlarem també amb la consellera, però abans d'entrar en matèria, deixi'm preguntar-li com està el president Salvador Illa, si vostè hi ha parlat directament i en fi, en quina força està afrontant aquesta situació.
Sí, bé, permeti'm primer que a la llum també de la xifra de víctimes de l'accident que hi ha hagut a Còrdoba entre aquest, en aquests dos trens d'alta velocitat, doncs traslladi un missatge de condol al poble d'Andalusia i als, en fi, a les familiars de les víctimes. Dir que des del govern ens hem posat en contacte amb la comunitat autònoma, amb el seu president, per tal de que puguem oferir doncs, tot allò que pugui ser d'ajut en aquesta situació i també amb el propi ministre, amb el secretari d'Estat, jo mateixa i amb representants de Renfe i Adif. Per tant, volia començar amb aquest missatge de condol. I el president, doncs bé, el president es troba, ja el coneixen, es troba bé, amb ànim, molt pendent i atent de les diferents qüestions. Ara no sé si potser ens renyarà l'equip mèdic si dic això, però és veritat que va responent a missatges i està pendent de l'actualitat i ell està bé i sobretot amb molts ànims.
Per tant, està a sobre dels temes importants del país, no sap desconnectar.
Està pendent. Està, per això dic, ara potser ens renyaran l'equip mèdic que el segueix, però sí que està pendent i atent a les diferents qüestions d'actualitat política.
El que sembla és que el president ha donat ordres per tal que els consellers reparteixin les seves funcions. Expliqui'ns breument o gràficament com es repartirà això, com s'organitzarà això.
Sí, doncs per àmbits, per temàtiques, és a dir, els diferents actes de més importància o decisions que s'hagin de prendre, com saben, el despatx s'ha traslladat i la responsabilitat és del conseller Dalmau i la resta de consellers doncs anirem afrontant i ajustant a l'agenda les diferents qüestions en funció de les temàtiques que cadascun de nosaltres doncs liderem amb els diferents departaments.
Serà durant 15 dies o es podria allargar més, depèn de la situació?
Preveiem aquests 15 dies que l'equip mèdic hi traslladava i per tant dia a dia.
Vostè parlava d'aquest accident de tren. No en sabem res del que ha passat. Sí que hem vist com el ministre obria la porta, en fi, davant de la incomprensió, la situació que hi ha, perquè estem parlant de trens que eren nous, estem parlant d'una línia recta, estem parlant d'unes situacions que no eren en cap cas adverses. El ministre obria la porta de que això ha sigut molt estrany. Com es pot explicar vostè, consellera, tenint el coneixement que té també d'aquesta cartera d'un accident com aquest?
Sí, certament els diferents elements que davant una catàstrofe com aquesta doncs, es coneixen, doncs, si és línia recta o és corba, la velocitat, l'estat de la infraestructura i del material mòbil dels trens, és veritat que no, aquests elements en principi doncs, són elements que no hi havia, no sobrepassava la velocitat, no hi ha cap element que ens faci pensar que es pogués donar un accident d'aquestes característiques. Jo crec que és bon aquestes circumstàncies esperar la investigació, esperar a veure quines dades aporta aquesta investigació i actuar en conseqüència. Ara és moment d'atendre les víctimes, ara és moment d'estar pendent de si des de Catalunya podem ajudar amb alguna cosa en solidaritat amb el poble d'Andalusia, que això és el que hem volgut traslladar aquest matí a primera hora.
En l'estat de salut del president Salvador Illa i també en aquest accident de tren veiem com hi ha una reacció bastant semblant de l'extrema dreta. En el cas de l'accident veiem com s'abonen ràpidament a unes teories conspiranoies i en el cas del president Salvador Illa hem vist un tuit de Sílvia Orriols que li retreu o li pregunta si ha hagut també d'esperar tanda en una llitera com la resta de mortals. Li sorprèn?
Que no sorprengui no vol dir que no manifesti la baixesa moral en aquest cas de la senyora Orriols amb aquest tuit. Sincerament penso que a més no connecta amb la manera de fer els catalans i catalanes. Crec que davant aquestes circumstàncies persones d'opcions polítiques ben diferents, el primer que han fet ha estat traslladar la preocupació i l'ànim per tal de que la recuperació sigui ràpida i sincerament crec que aquest és l'ànim dels catalans i catalanes i ja dic que no sorprengui per l'historial de la senyora Orriols no deixa de manifestar la baixesa moral d'aquest tuit i d'ella mateixa.
Ara entrarem en habitatge, que era el tema pactat, diguéssim, de la conversa, però a banda d'això tenim també pluges importants a Catalunya. Ara mateix hi ha alguna carretera tallada al Pirineu, tenim també allaus, preocupació, diguéssim, pels allaus que hi puguin haver-hi. Catalunya està preparada, consellera, pel temporal?
Catalunya té tots els mecanismes, en aquest cas en estat d'alerta, per afrontar les conseqüències d'aquest temporal, ja sigui en forma de neu, de pluja. Per un costat, des de l'ACA s'ha seguit tota una estratègia tot el cap de setmana d'un desembassament controlat per tal de rebre aquestes pluges amb majors garanties i que aquest desembassament pugui ser controlat. Es va augmentar alguns nivells de desembassament. Darnius Boadella, per exemple, des del dissabte a les 4 de la tarda també està desembassant, per tant en aquest sentit, l'ACA ha seguit una estratègia de desembassament de manera prudent i controlada. Amb el cartogràfic s'està fent tota l'anàlisi de possibles allaus. De fet, aquest cap de setmana hi ha hagut més de 30 allaus a Catalunya i, per tant, el seu seguiment fa que puguem oferir aquestes garanties. El servei de carreteres també activat amb totes les maquinàries de màquines de llevaneu. I el Meteocat amb les previsions. Per tant, tenim tots els serveis activats amb vigilància per tal de que tingui les conseqüències mínimes possibles. Permeti-me, però, que llanci també un missatge de prudència a la ciutadania. Esperem mala mar, onades de més de 4 metres, sobretot a la zona de Costa Brava, també de Tarragona, amb menys intensitat. Per tant, tenim activats els avisos vermells també per mala mar, per vent, i per tant un missatge de prudència, evitar la mobilitat que no sigui urgent i imprescindible, i demanar també a la ciutadania col·laboració en aquest sentit. Però tenim tots els serveis activats en aquests moments.
El canvi climàtic ens posa en una paradoxa, que és que fa uns anys, pocs anys, de fet mesos, parlàvem d'una sequera important que travessava el país. Ara estaríem davant de risc, per exemple, de desbordament d'alguns embassaments?
No tenim risc de desembassament, perquè s'estan produint aquests desembassaments controlats, i per tant és una estratègia, una situació molt controlada per part de l'ACA. Però sí que és veritat que afrontem un gran repte, que és veure com, miri, jo vaig començar com a consellera amb sequera, i des de la tardor del 24 he tingut, diguéssim, més preocupacions vinculades a la inundabilitat que a la sequera. I, per tant, en l'estratègia de mig i llarg termini, continuar amb les infraestructures que ens permetin afrontar sequeres futures que arribaran, i en el curt, doncs, afrontar aquestes situacions d'emergència. Malauradament, la conca del Mediterrani s'ha descrit com el punt zero del canvi climàtic. Estem veient com té unes afectacions especials i més intenses, i per tant hem de preparar Catalunya per aquesta realitat.
Només entrar-nos ja en habitatge, una de les principals preocupacions de la ciutadania. Què és el que està fallant, consellera? Per què, malgrat les iniciatives que prenen des del govern, per exemple, construir aquests 50.000 pisos públics fins al 2030 i fer-ne 210.000 més a través de la col·laboració pública o privada, veiem dades que són preocupants, veiem sensació, sobretot, de molts ciutadans que veuen com no poden satisfer una necessitat bàsica com és tenir una vivenda, un habitatge.
Sí, a Catalunya tenim un problema de base, que efectivament el Pla 50.000 és el que intenta resoldre, que és una manca d'habitatge públic de lloguer assequible. Estem a l'entorn d'un 2,7%, hem d'arribar fins al 15%, i de fet aquest Pla 50.000 és l'objectiu d'aquests primers 5 anys en l'eina de planificació futur, que és el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. Dit amb xifres, Catalunya té un dèficit de 220.000 habitatges de lloguer assequible en aquests, pels propers anys, i els 50.000 són l'objectiu d'aquests primers 5 anys. Què hem vist amb les xifres que comentàveu el divendres passat? Estem veient la transició del que va significar els fons Next Generation a la construcció del parc d'habitatge públic, i com això s'està encadenant amb el Pla 50.000. Per tant, en aquest 2026 podrem veure els primers resultats de la construcció d'aquest parc d'habitatge públic. La dicotomia que es presenta a vegades, no?, de dir hi ha una sola recepta, una sola solució en l'àmbit de l'habitatge, és falsa, n'hi ha moltes, i efectivament el Pla 50.000 comença a construir aquest parc d'habitatge públic. Tenim també un esforç molt important per part del Departament i del Govern de compra d'habitatge, el triple del ritme que s'havia vingut adquirint aquests últims anys. Hem adquirit 3.000 habitatges en un sol any, i el fons d'emancipació per ajudar els joves també a la compra d'habitatge. Això s'ha de veure complementat o en paral·lel amb polítiques vinculades a topar el lloguer i intentar que tots aquells habitatges que estiguin construïts en aquest moment vagin destinats a lloguer assequible.
Topar el lloguer i també sancionar aquells propietaris que l'incompleixin. Per exemple, ara els comuns demanen que s'apliqui per donar suport als pressupostos, i també el sindicat de llogateres també ho reclama. Declaracions en aquest programa. Jéssica Albiach i Enric Aragonès.
I el que estic demanant-li al govern de la Generalitat és que després d'un any de tindre un règim sancionador aprovat per fer front a tots aquells que estan fent frau amb l'accés a l'habitatge, que posi sancions.
Ens diuen que els procediments es van fent a poc per tenir totes les garanties. Però això s'ha d'accelerar per poder enviar un missatge que les lleis hi són per complir-les.
Pel que diuen, entenc que no s'està sancionant prou velocitat, diguéssim, aquests llogaters que incompleixen la llei. Ara mateix, quantes sancions s'han posat fins ara?
En aquests moments, per part del departament, no n'hi ha cap de posada. El que ja són expedients incoats, expedients iniciats. Tenim 30 expedients vinculats a la llei d'habitatge, per tant, tramitats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i 35 per part de consum. Insistim en el fet que, efectivament, la llei està per complir, hi ha un règim sancionador, hi ha una aprovació recent en el Parlament de Catalunya que també vincula els usos temporals d'habitacions al topall de lloguer, per tant la llei s'ha de complir i tan cert és això com que aquests expedients s'han de tramitar amb els temps previstos i amb tota la seguretat jurídica prevista.
Però això no ha funcionat, consellera, perquè segueixen incomplint-se, diguéssim, segueixen complint la llei. Per tant, sí, el govern es posarà més dur en aquest sentit? Té eines per fer-ho?
La duresa del compliment de la llei. I efectivament tenim la llei, tenim incorporat ja alguns inspectors que necessitàvem també per tramitar tots aquests expedients, i per tant el govern en aquesta qüestió serà taxatiu, i com diu moltes vegades el president, no deixarem d'activar tots els mecanismes que tenim per solventar el problema de l'habitatge a Catalunya, i un d'ells és efectivament el compliment de la llei i fer complir la llei, tant en els usos temporals com en el d'habitacions, com en el topall de lloguer, com en els anuncis d'aquesta oferta de lloguer de pisos. Per tant, actuarem amb la mateixa contundència que seguretat jurídica. I aquests procediments tenen uns temps de resposta de la persona incoada o de la figura jurídica incoada, i s'han de seguir aquests temps. El que seria terrible és que per córrer i fer una sanció ràpida, tinguéssim un problema d'inseguretat jurídica.
Però en aquesta demanda que fan els comuns, vostès faran alguna cosa?
Estem fent en aquests moments, estem tramitant aquests expedients, i crec que els propers...